L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui fem família. Fem família, amb Joan Trias. Programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Què tal? Molt bona tarda, sigueu molt benvinguts a un nou programa de Ràdio Estel, un nou Fem Família, un programa de debat sobre polítiques, sobre economia, sobre educació, sobre tot allò que envolta el sistema familiar. Com sempre, salutacions del nostre tècnic, Antoni Huguet, i de qui us parla, Joan Trias.
Estàs escoltant Fem Família, amb Joan Trias.
Avui parlarem de macroeconomia i de microeconomia. I és que el coronavirus ens ha dut dues grans notícies respecte a tot plegat. Sobre macroeconomia, ens ha dut aquesta fusió entre dos dels grans bancs de l'estat espanyol, com és Bankia i CaixaBank. En parlarem amb l'economista i membre del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Anton Gasol. I també parlarem sobre microeconomia, dèiem, sobre com ha afectat tota aquesta pandèmia, tota aquesta crisi del Covid-19, als petits comerços. En parlarem amb la propietària d'una petita perruqueria, ella és Txari Pozo, i en parlarem també de tot aquest món i de com hi ha afectat. Comencem el Fem Família d'avui. Doncs un dia com avui volíem parlar de la fusió que ja s'ha fet oficial i oficiosa, que ha formalitzat CaixaBank i Bankia. És una fusió positiva per al món de la banca? Es poden sentir influenciats d'alguna manera els seus usuaris? En parlem aquesta hora amb Anton Gasol, degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Senyor Gasol, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser nosaltres.
Hola, molt bon dia.
És normal fusionar dos monstres de la banca com CaixaBank i Bankia?
Bueno, és el que es fa, és el que les autoritats tant monetàries a nivell del Banc Central Europeu com també les pròpies espanyoles i molta de la societat pensa que és una bona opció.
És una fusió entre dos bancs, tot i que un és molt més gran que l'altre. Per què es considera o es fa una fusió i no la compra del gran al petit?
Perquè tothom tenim ego, no?, diríem, i per tant a tothom ens agrada treure pit i comprar-ho per ser una espècie d'opa hostil de l'un cap a l'altre. Aleshores, aquesta situació, si es pot evitar, pues, s'intenta evitar, no, en lloc de fer és... De fet, això és una absorció. I, en canvi, se li està dient que és una fusió, perquè... I no és la primera vegada, ja ha passat altres vegades. És una mica per respectar, diríem, la situació i la posició de l'altre.
Senyor Gasol, és un fet positiu per la banca espanyola?
El temps ho dirà. Miri, jo ara no sabem exactament si a futur això serà així, però jo la pregunta la faria uns quants anys enrere. Quan hi va haver la reestructuració, la desaparició de les caixes d'estalvi, aquelles 45 caixes d'estalvi que hi havia a Espanya i que tenien més de la meitat del mercat financer espanyol, i van cometre molts errors, però efectivament, van cometre bàsicament una expansió desenfrenada, una mica si tu t'expandeixes, doncs jo també. Però, quan van desaparèixer aquestes caixes, que totes han anat a parar, pràcticament totes, a bancs, i els bancs, si mires en l'hemeroteca, deien que allò no anava per ells, que això era una cosa de les caixes, però era així. Aleshores, semblava que aquella desaparició i aquella reestructuració, allò que va fer el FROP, el Fondo de Reestructuració Ordenada Bancària, que realment era Cajària, semblava que allò havia quedat definit de per vida. I, escolti, hem passat no fa ni una dècada, i sembla que si no es feia això, doncs anàvem al garete. Per tant, la història diu que aquella situació que semblava que era la millor que es podia fer, doncs el resultat que ha estat insuficient o que no va ser la solució. El meu parer, jo crec que la meva concepció sobre aquest tipus de coses és que hi ha fusions o absorcions que són de tipus defensiu, que són, perquè estic en una situació en la que penso que les coses no m'aniran gaire bé i aleshores miro com puc avançar-me a algunes dificultats que puguin venir a futur. I una d'elles és disminuir l'excessiva capacitat instal·lada amb oficines i, per tant, amb empleats, mirar de reduir les despeses. Per això és per la via, diríem, negativa i no dona més muscle, sinó que realment el que fa és intentar salvar la situació a base de reduir despeses.
Sí que és veritat, però, que la banca europea ha vist aquesta fusió amb bons ulls.
Sí, per això que li dic que en general tothom ho veu bé, però que ho vegin bé no vol dir que això sigui per vida d'hereus. Ja veurem a futur, ja veurem què passarà a futur, si això haurà estat suficient o realment encara caldrà fer més coses. El meu parer, però no és només el meu parer, sinó que els objectius de la Unió Econòmica i Monetària van ser que aquesta Unió Econòmica i Monetària, que al meu parer és una molt bona cosa per als estats membres de la Unió Europea, anava acompanyat d'una unió bancària. I aquesta unió bancària, els passos més decisius ja s'han fet. Una unió bancària vol dir que hi ha un sol banc central europeu, efectivament, i està a Frankfurt. Què vol dir? Que hi ha un sol tipus d'interès, i efectivament, només hi ha un tipus d'interès. Hi ha una sola moneda, que és l'euro. Hi ha un sistema únic de resolució de crisi d'entitats financeres. Si hi ha qui intervé i qui gestiona aquesta crisi és el Banc Central Europeu. Dintre de relativament poc hi haurà un sistema unificat a la Unió Europea de garantia de dipòsits. Per tant, es donen totes les circumstàncies perquè hi hagi bancs europeus, no bancs nacionals dels estats membres. I per tant, això és no ser, diríem, ni diligent ni fer cas a el que és el mandat institucional de la Unió Europea.
Per tant, entenc que si fins ara el normal, el que hem considerat normal, hem vist fusió de bancs nacionals, com el que ha passat, CaixaBank i Bankia, a partir d'ara podríem començar a veure fusió de bancs internacionals entre països europeus?
Això seria el desitjable.
Per què?
Bueno, entre altres coses, perquè jo posaré un cas, perquè si jo veig que tinc excessiva capacitat instal·lada, massa oficines i massa empleats, al meu parer, no he d'anar a buscar una altra que també està en una situació semblant i a veure si unint-nos els dos podem desprendre'ns de moltes oficines i de molts empleats, sinó que el que he de fer és mirar de buscar aliances i sinergies amb una altra institució financera, en aquest cas que operi amb un o altres estats membres, per a veure si agafo més muscle a base d'aquestes aliances que poden ser en forma de fusió. I, a més, els negocis poden ser complementaris. Jo estic en un lloc, ell està en un altre. A més, pot ser que un estigui més especialitzat en temes d'assegurances, l'altre pot ser que estigui més tecnificat, etc. Buscar aquelles avantatges que tenim separadament i que, si les juntem, sortirem enfortits. Però si el que busco és un altre que és exactament igual que jo, o quasi bé igual que jo, i té pràcticament els mateixos defectes que jo, i les poques virtuts que jo, resulta que no m'està garantint el futur.
Entenc que estem parlant tota l'estona de macroeconomia, d'aquesta fusió del banc, de com plegat tot influeix en aquesta macroeconomia, però anem al que interessa també als usuaris d'aquests bancs, és a dir, a la seva butxaca. Pot influir d'alguna manera l'usuari d'aquests bancs, aquesta fusió? I si és així, de quina manera?
Bueno, això també, la pròpia Unió Europea també ho té contemplat. Hi ha una cosa que estadísticament, que se'n diu l'índex de Herfindahl, que el que mideix és quin és el grau de concentració de bancari d'una determinada àrea, en aquest cas un país. Aquest índex el que està dient que si passes, si no recordo malament, si passes de 1.000 i pico de punts, etc. Bueno, no cal que expliqui ara com es calcula, però aquest índex el que està dient és que si la meva puntuació, gràcies a que, o per causa de que hi ha una gran concentració bancària, està augmentant, doncs hi ha una pèrdua de competència bancària en aquell estat o en aquella zona. En el cas espanyol, i això la pròpia Unió Europea ho diu, quan la concentració és baixa, és moderada o és intensa, en el cas espanyol el que ha passat és que en relativament pocs anys d'una concentració, d'una molt baixa concentració, d'una gran dispersió d'entitats bancàries, ja hem dit que hi havia 45 caixes, hi havia també més de 45 bancs, hi havia més d'un centenar d'institucions financeres, doncs s'ha passat en poc temps a augmentar moltíssim aquesta concentració fins al punt de que ara nosaltres ja estem d'acord amb aquest índex, ja estem amb el que se'n diu una concentració moderada, que encara no és intensa, però que va a camí de ser intensa. Després també es calcula la quota de mercat. La quota de mercat de les 5 grans institucions financeres, també en relativament pocs anys, ha augmentat molt força. Estàvem doncs, al 20 i pico per cent, al 40 i pico per cent, i ara estem al 69%. Per tant, el que està passant és que en relativament poc temps està augmentant molt la concentració bancària. I és una cosa també que està escrita i dita i confirmada de que si hi ha pocs players, si hi ha pocs jugadors que s'estan repartint un mercat, hi ha tendència a l'oligopoli i, per tant, vol dir que els preus i les condicions doncs, miren de fer-se en contra de dels clients.
En relació a tot plegat, com queden entitats que havien estat o són tan potents com el Banco Santander?
Bueno, el Banc de Santander, a diferència de les entitats que estem parlant ara, van fer una expansió. Aquí quan s'està dient que ara s'està formant l'entitat més gran del sistema bancari espanyol, es parla de que aquesta entitat ho és a nivell domèstic, a nivell del país, a nivell d'Espanya. A nivell de l'exterior, no. A nivell de l'exterior, pensi que el Banc de Santander és pràcticament una vegada i mitja o dos el producte interior brut espanyol. No tant per lo que fa a Espanya, sinó per lo que té a Europa, al Regne Unit i sobretot a Sud-amèrica i Europa i Amèrica Central. Per tant, aquests bancs són més grans a nivell internacional. Aquest és un campió, això que en diu un campió nacional. Però aquests altres són tant el BBVA i sobretot el Santander, és un banc que ha fet una gran expansió internacional i que precisament el fet de ser una expansió internacional pues, té coses bones i coses dolentes. El que està fent l'expansió internacional és de que no està patint les conseqüències quan hi ha una crisi d'un lloc, perquè com que està repartit en altres llocs, doncs potser en un lloc pot no anar-hi tan bé i en un altre millor. És a dir, té diversificació del risc.
Anton Gasol, degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí i explicar-ho tot també en aquesta ràdio. Gràcies.
Molt bé, adéu-siau.
A Ràdio Estel, fem família.
I aquesta hora i en aquest programa, si us recorden, quan durant la pandèmia el confinament va obligar a tancar comerços i habitants de l'estat espanyol, hi va haver aquella polèmica de si les perruqueries havien de tancar o no. Nosaltres vam parlar amb alguns d'aquests perruquers per saber com vivien el confinament i el postconfinament. Ara volem saber com segueix el sector tot plegat, i és que des del passat 9 de juny s'ha creat el grup Creer en Nosotros, que agrupa un ampli i divers conjunt del sector per tal de demanar una rebaixa de l'IVA. En parlem a aquesta hora amb Xari Pozo, empresari, autònoma i perruquera. Què tal?
Como tú dices, que formo de un grupo de peluqueros y de publicistas de toda España y de provincia, se llama Creer en Nosotros, y hay muchos castellanos, gallegos, murcianos, y perdona que te hable en castellano para que ellos me puedan entender.
Pues no hay ningún problema, Xari, lo hacemos en castellano y ya está, esta es la radio de todos.
Gracias.
Déjame preguntarte primero de todo cómo habéis vivido las peluquerías desde el inicio del confinamiento hasta ahora.
Bueno, pues nuestro objetivo único es conseguir la bajada del IVA, porque somos un sector de primera necesidad, como otros muchos que lo han conseguido, y nosotros pues queremos luchar por ello. Porque por eso hago el llamamiento a todos los profesionales de la peluquería y estética a cerrar nuestro negocio el día 20 de octubre y así protestar y luchar por nuestro derecho de bajada del IVA. que es lo que es más preocupante que tenemos.
Ahora hablamos de la bajada del IVA, pero antes, ¿qué medidas sanitarias tenéis que tomar en las peluquerías a día de hoy?
Bueno, pues la inversión que hemos tenido que hacer ha sido una exageración, porque para prevención, para las clientas, para nosotros, la sociedad está tocada por la situación actual de ERTE, cierres de empresas, pérdidas de empleo. Es un montón de cosas que hemos tenido que hacer y sacar dinero de nuestro bolsillo, por los empleados y por todo.
Ahora me decías la inversión, ¿no? Yo cuando suelo preguntar esto es cuando viene un poco la sonrisa nerviosa. Si habéis tenido que hacer tanta inversión, entiendo que habéis tenido ayudas del gobierno.
Ayudas ninguna.
¿Ves cómo venía la risa nerviosa?
Claro, la ayuda ninguna. Aquí cada uno ha puesto las medidas que tenemos que tomar por nuestra necesidad, porque somos de primera necesidad y estamos con un 21 de IVA, que lo veo exagerado, porque desde 2012, no lo pusieron para levantar un poquito el país, que hubo esa crisis tan grande. Y era espontáneo y estamos pues con el 21.
Espontáneo. Entonces, hace casi 10 años.
Exactamente. Si somos de primera necesidad, como se reconoció, ¿cómo que estamos pagando el 21? Es que vamos en picao. Es que no tenemos otra solución. Es que la sociedad está muy tocada por la situación actual que tenemos en general. Con la pandemia, el aforo que tenemos que tener en la peluquería es mínimo. Tú puedes hacer un servicio, puedes tener una señora con un tinte y otra señora con un corte, pero no podemos tener otra señora. Las distancias, es que es, y con mucha precaución estamos expuestas a que venga una persona que sea positiva, que no lo sepa y que tengamos que cerrar el negocio. Entonces ya ni te cuento qué puede pasar, que nos puede pasar, porque estamos todo el día tocando, por mucha higiene, por muchas cosas que tú tengas y hagas, pero estamos puestas a eso.
Por lo tanto, Chari, ¿cómo se afecta este 21% del IVA a cada peluquería?
Pues mal, que no vamos a salir a flote. Van a cerrar un montón de peluquerías. Lo que a mí me extraña es que San Boi, con lo grande que es, solamente somos dos personas que estamos en este, creer en nosotros, en este grupo, que somos peluqueros, que no somos periodistas, que no somos informáticos, somos peluqueros. Y la gran mayoría somos mujeres y esteticien. Y solamente estamos una esteticien de aquí, de la calle Rosellón, que es Raquel, y estoy yo, peluquera, que soy la Chari. Es que no hay ningún peluquero ni esteticista más. O es que le van muy bien las cosas o pasan de todo.
Déjame preguntarte también cómo crece este grupo, cómo crece creer en nosotros.
Este grupo crece pues en el confinamiento, que bueno, pues hablando, un chico que se llama Javi, estuvimos hablando y bueno, y empezamos muy poquito, yo soy una de las veteranas, y bueno, y ha ido creciendo y tenemos pues casi 2,000 y pico de personas de toda España y provincia. Ya te digo yo que en Galicia hay pueblos de Málaga, de Sevilla, de todo, pero San Boi está muerto. Es que yo a veces pienso, o es que tienen mucho dinero o no se quieren mojar el culo. Así de claro. Pues soy un poquito franca. Yo hablar así por teléfono, me gusta más hablar cara a cara, ¿no? Me puedo expresar un poquito mejor, pero bueno. Nosotros lo que queremos es que nos bajen el IVA para poder seguir amando, trabajando en lo que nos gusta. Yo llevo ya 35 años de peluquera y lo que me queda hasta que me jubile. Y yo adoro mi profesión. Yo tengo una clientela de hace muchos años que es buenísima y yo es que me gusta la peluquería. Yo adoro, amo mi oficio.
Nos contabas, Chari, que promovéis el cierre de las peluquerías para el próximo 20 de octubre, ¿eh?
Sí, queremos, pero en San Boi no sé si se conseguirá. Yo lo voy a hacer, ¿eh? los demás, por eso te digo que Samboy está un poquito muerto. No sé si es porque tienen mucho dinero o porque no se quieren mojar el culo a nadie. Ya te lo vuelvo a repetir.
Déjame por último que te plantee, ¿cómo tenéis planteado hacer llegar esta queja a altas instancias políticas?
A ver, lo tenemos un poco mal por lo que estamos viendo con la pandemia. Porque claro, no podemos hacer una manifestación, no tenemos que tener una distancia. No sé cómo lo podemos hacer, porque lo que estamos viviendo es complicado. Entonces, claro, de momento no lo sabemos, pero vamos, que vamos a cerrar para reivindicar lo nuestro, pues sí. De momento no sabemos cómo lo vamos a hacer, por lo que se está, claro, cada vez está peor la cosa con la pandemia.
Seguiremos pendientes de todas las reivindicaciones que haga también este sector, como lo hicimos desde el principio de la pandemia. Xari Pozo, empresaria, autònoma, perruquera, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres.
I moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-me aquesta oportunitat.
Una abraçada, que vagi molt bé.
Un beso.
Estàs escoltant Fem Família, amb Joan Trias.
Doncs fins aquí el Fem Família d'avui. Com sempre, un plaer haver estat amb tots vosaltres i us deixem amb un tema que té molt a veure amb el que hem parlat avui, amb aquest Si jo fuera rico.
If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-da, all day long I bidi bidi bip. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. If I were a bitty, bitty rich, idle, diddle, diddle, diddle man, I'd build a big, tall house with rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof with real wood floors below. There would be one long staircase just going up, and one even longer coming down, and one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with the chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each loud again and again with that like a trumpet on their ear, as if to say, here lives a wealthy man. If I were a rich man, all day long, if I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. If I were a bitty, bitty rich, idle, diddle, diddle, diddle man, I see my wife, my gold, looking like a rich man's wife with a proper double chin, supervising meals to our heart's delight. I see her putting on hers and strutting like a peacock. Oh, what a happy mood she's in. Screaming at the servants day and night. The most important man in town will come to fawn on me. They will ask me to advise them like a Solomon the wise. If you please, Revitavia, pardon me, Revitavia. Posing problems that would cross a rabbi's eyes. Yadadadada, yadadadada, yadadadada. And
difference if I answer right or wrong? When you're rich, they think you really know. If I were a rich man, all day long, if I were a wealthy man, you wouldn't have to work hard. Lord, who made the lion and the lamb, you decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan? If I were a wealthy man.
Fem Família, patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.